Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de dues persones surten cada dia de la de casa seva a treballar i no tornen. I és que a Espanya un total de 826 persones van morir en accidents de treball durant l'any 2022. Són dades del Ministeri de Treball actualitzades fa tot just una setmana. D'aquestes, 103 víctimes van ser a Catalunya. La sinistralitat laboral va a l'alça amb un increment de l'11% en el número total de morts i elevant aquest registre a la seva cota més elevada des de l'any 2008. Si bé l'augment de la sinistralitat és transversal, estan creixent molt més els accidents mortals que la resta. Han augmentat un 17% enfront d'un 11% dels lleus o un quasi bé un 3% dels accidents greus. Per què aquest repunt de la sinistralitat a preguntes? Doncs mira, des dels sindicats assenyalen que la principal causa està en la prevenció, o més concretament en la falta de prevenció. Les causes d'aquest increment de la mortalitat no sempre són estrictament originades en les empreses, tot i que les condicions laborals dins de les mateixes doncs també hi poden influir. La principal causa de la mort en el treball són els infarts o els vessaments cerebrals. 4 de cada 10 morts en el centre de treball són per aquesta causa. Per sectors on més ha crescut la sinistralitat mortal ha estat en el camp, amb un total de 95 persones que han perdut la vida al llarg de 2022. Un altre gremi on les morts en accidents han augmentat substancialment és la construcció, amb un total de 150 persones. 3 dades més a tenir en compte. Lleida és la província més castigada pels accidents laborals. Els treballadors amb un contracte temporal pateixen més accidents que els fixes i els homes tenen més accidents que les dones. Xifres d'una jornada d'un dimecres que té d'altres notícies d'interès que ara la resumim en aquests titulars. Mar Puerto, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Explica'ns per on passa l'actualitat d'aquest matí.
El govern convoca Renfe i Adif a una reunió per la avaria de l'R2 Sud d'ahir dimarts i demana mesures extraordinàries i solucions. El conseller de Territori, en Juli Fernández, el retreu que no hagin facilitat cap alternativa i remarca que ho ha hagut de fer la Generalitat. Atenció també perquè l'Agència Tributària de Catalunya ha habilitat 43 punts d'atenció presencial per ajudar a fer la declaració de la renda. A partir del 25 de maig es podrà demanar cita prèvia i el període d'assessorament presencial gratuït començarà l'1 de juny. I pel que fa a l'atenció telefònica, des d'aquest dimecres ja es pot demanar cita i a partir del 8 de maig es posaran en contacte amb els sol·licitants. D'altra banda, també expliquem que han denunciat una estafa pel tancament d'una botiga de vestits de casament a Vilanova i la Geltrú. L'establiment ha plegat sense previ avís i ha deixat a l'estocada desenes de nuvis i núvies que havien fet una paga i senyal. Els damnificats, hi ha tant nuvis com núvies, també que celebraven el casament de les properes setmanes, i clients també que s'havien casat i havien deixat el vestit a la botiga per una desfilada de moda i ara, per tant, no poden recuperar-lo. El propietari del negoci ja se li investiga per estafa i apropiació indeguda. A tot això, Educació instal·larà un centenar d'aires acondicionats en espais comuns dels centres educatius en les properes setmanes. El conseller Cambray ha explicat que 539 edificis ja en tenen, en bona part per iniciativa d'ajuntaments, de les pròpies escoles o de les AFA, i ha admès que, tot i que s'han pres mesures de curt, mitjà i llarg termini, no n'hi ha prou per donar resposta a la demanda dels centres. També expliquem que Puntsentí porta la Generalitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per negar l'accés a atestats dels Mossos d'Esquadra sobre l'independentisme. L'eurodiputada de Junts al·lega que s'ha vulnerat el seu dret a l'accés a la informació pública. I acabem explicant avui que l'Agència Catalana de l'Aigua descarta transvasar aigua del Roine o del Segre per fer front als problemes de sequera que afecten Catalunya. El director Samuel Reyes ha remarcat que cal treballar de la mà dels ajuntaments per connectar més poblacions a la xarxa supramunicipal i millorar l'eficiència de les xarxes en baixa. El govern també està estudiant ampliar el pantà d'Andarnius Boadella per aprofitar l'aigua que s'acumula fruit de les llevantades.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimecres tranquil pel que fa al temps, sol i núvols prims amb algunes nuvolades que no deixaran cap mena de pluja. A primera hora de la nit, i també a la nit ja fa fresqueta, però al migdia s'imposa ja l'ambient càlid amb temperatures que van entre els 23 i els 28 graus. I com està la xarxa viària Hores d'Ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim un tram d'uns 2 quilòmetres de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Subirats, on s'ha tallat durant uns minuts per retirar un vehicle en aquest punt de l'autopista i en sentit sud, en sentit Tarragona. Ara ja s'ha reobert la circulació, però queda aquest tram entre 1-2 quilòmetres de l'altitud, retencions en sentit sud. A la resta de vies, en principi, es manté el trànsit força còmode, si bé cerca la C-17 encara presenta trams amb l'altitud, sobretot al punt de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i també de forma puntual la ronda litoral al voltant de la Barceloneta en sentit de Llobregat i també de zona franca de Montjuïc en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. El transport públic encara incidències després d'un incendi en un transformador de DIF a la zona de Gavà. Hores d'ara, línies R2 i R2 Sud de Rodalies tenen dos trens per cada hora i sentit amb reforços puntuals entre Vilanova i la ciutat de Barcelona. Línies R13, 14, 15, 16 i 17, un tren per hora i sentit amb parades a totes les estacions entre Sant Vicenç de Calders i la ciutat de Barcelona i tot això, hi hem d'afegir una nova incidència aquest matí a la infraestructura de DIF entre el Garraf i Sitges, que provoca retards entre 15 i 20 minuts a la línia R2 Sud. A les comarques de Girona, la línia R11 fa parada a totes les estacions entre Granollers i l'estació de Barcelona Sants.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts, 2, 4, 3, cueix encara el caos organitzatiu durant les oposicions de la Generalitat el passat cap de setmana. A l'últim ple abans de la campanya de les municipals, l'oposició parlamentària ha demanat aquest matí al president Pere Aragonès, en l'habitual sessió de control, el cessament de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per no saber organitzar ni unes oposicions a la funció pública. Sergi Tor, com se n'ha sortit Aragonès?
Doncs se tanca la crisi amb el cessament de Marta Martorell i protegeix a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. L'oposició no dona treva a Esquerra Republicana pel caos organitzatiu. Alejandro Fernández, Partit Popular.
En este asunto se han comportado ustedes al estilo de la peor partitocracia endogámica y chusquera. Señora Laura Vilagrà, la responsabilidad política recae en usted.
Albert Batet i Junts per Catalunya parla de vergonya.
I deixin de fer passar vergonya a la Catalunya sencera. Ja n'hi ha prou d'aquesta incompetència i aquest desgovern.
I Salvador Illa, PSC, es pregunta.
Si un govern incapaç d'organitzar correctament unes oposicions és el més indicat per dirigir el país.
Resposta d'Aragonès, tu més, el PSC Renfe, el Partit Popular Operació Catalunya i a Junts o corresponsabilitat. A tots no els importa els opositors i ell busca solucions. Per cert, encara no detallades.
El que treballarem és per les solucions, perquè la ciutadania el que necessita és solucions. I aquestes solucions s'estan treballant en el marc de la mesa de la funció pública, com fem sempre.
I d'altra banda, s'ha viscut un moment de tensió a la sessió de control quan el portaveu de Vox, Ignacio Garriga, ha utilitzat la paraula delinqüent per descriure l'actual govern de la Generalitat.
Que Catalunya està governada per delinqüentes. Una banda que lleva a la ruina y a la miseria de todos los catalanes.
Alba Vergés, des de la presidència de la Cambra, li ha demanat una rectificació per no constar l'acte del ple. Garriga li ha respost que ratificava amb totes les lletres el que havia dit.
Gràcies, Sergi. Sobre el caos a les oposicions de la Generalitat, un nou apunt. El síndic de Greuges, que investiga d'ofici les incidències en aquestes oposicions al govern català, segons un comunicat, les diverses incidències relatades pels participants, com les classes depaïdes o la falta d'exemplars, han pogut afectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i, per tant, s'ha decidit obrir una actuació d'ofici. En aquest context, la síndica Esther Jiménez Salinas s'ha adreçat al Departament de Presidència perquè informi de les incidències que ha rebut i ha demanat per carta a la Direcció General de la Funció Pública que l'informi de totes les actuacions que té previstes un cop es disposi de la informació recollida a través del formulari de denúncia que l'administració ha habilitat per tots els afectats. L'any passat, 103 persones van anar a treballar però no van tornar a casa en vida. Són les dramàtiques xifres de la sinistralitat laboral que, atenció, va augmentar d'un 13% respecte a 2021 amb 91 defuncions al lloc de feina i amb desplaçaments. La principal conclusió d'aquestes xifres del Ministeri de Treball són que la tornada a l'activitat després de la pandèmia ha provocat que la mortalitat hagi tornat a augmentar. La major part d'aquests accidents es produeixen per infarts, vessaments cerebrals, accidents in itineri o col·lisions contra objectes en moviment. Els sectors de la construcció i la pagesia són els que representen o els que presenten un índex d'accidents molt més elevats. Nosaltres, però, arrere en COPE Catalunya i Andorra, s'han fixat avui en un altre tipus de sinistralitat, el mobbing i l'assetjament sexual al lloc de la feina. Yolanda Canal.
És el cas de l'Aurora, nom fictici d'aquesta dona que ha patit assetjament sexual i laboral. Un assetjament que va començar fa uns anys, però ella va anar callant per por a perdre la seva feina fins que ja no va poder més perquè va començar a afectar-la físicament. Llavors va decidir donar el pas i denunciar. Era jo o ells, diu l'Aurora. L'assetjament, ha explicat, va començar amb verbalitzacions de tipus sexual que es van traslladar a la feina perquè ella no seguia el joc al seu assetjador, que és, a més, un superior.
empieza el acoso sexual con, bueno, con verbalizaciones de estas que no me vienen al caso porque no me gusta ni recordarlas, y luego, pues, al no hacerle caso, no seguir el juego, pues empiezo a notar que en mi trabajo pues empiezan a hacerme la vida imposible.
No ho va parlar en un primer moment amb cap company, amb la seva parella, i això la va portar a un estat d'ansietat severa.
Me lo fui comiendo yo solita y así estoy ahora, con una ansiedad bastante severa que me está dando problemas porque no puedo dormir por las noches y, bueno, me crea un estado de nervios muy... molt gran.
De fet, avui encara està de baixa per ansietat perquè no es troba preparada per tornar a treballar. L'Aurora també ens ha explicat que la seva parella va recomanar-li que canviés de feina en veure l'estat en què es trobava, però ella va decidir que no, perquè era com donar-li la raó al seu assetjador.
He mirado muchas cosas, he mirado de cambiar de trabajo, sí que es verdad, pero aquí es un trabajo que realmente me gusta y entonces pues no creo que tenga que, o sea, yo pienso que marchándome es como si les diera la razón y no tienen razón, entonces decidí de pelear por algo que no debe de pasar en ningún trabajo.
L'Aurora ha decidit donar el pas, ha denunciat i ha reconegut por a que no la creiessin perquè l'assetjament sexual era sobretot verbalitzat. No hi ha proves, diu, ningú ho ha vist i és pràcticament la paraula del seu superior contra la seva. Amb tot, es mostra confiada en que es faci justícia.
I ara saludem el senyor César Sánchez, que és el director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball. César, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, acabem d'escoltar fa uns moments aquesta noia, aquesta persona, doncs, que està de baixa hores d'ara per un cas de mobbing o d'assetjament laboral a la feina. Dins del tema de prevenció de riscos laborals, qüestions com aquestes, com el mobbing o l'assetjament, com s'han de contemplar?
Bueno, això s'ha de contemplar, doncs, evidentment, les empreses tenen l'obligació, diguéssim, d'avaluar els riscos psicosocials, és a dir, que ja és una de les especialitats preventives que les empreses han de tenir present a l'hora d'identificar i avaluar els riscos psicosocials, i en el cas, doncs, de l'assetjament, concretament, doncs també és necessari, doncs, que les empreses tinguin eines com són protocols, no? Per tractar aquest tipus de problemes, no? És a dir, que s'ha de veure exactament doncs quin tipus d'assetjament és a dir, si és d'un superior o és entre dos companys, i evidentment les empreses han de tenir primer avaluar els riscos psicosocials, això per tant determina tot un seguit de mesures, no? La necessitat d'informar i formar els treballadors, i després evidentment de tenir com a mesura, doncs, aquests protocols, no?, que estableixen, doncs, què ha de fer l'empresa en el moment en el que es detecta algun cas d'assetjament.
Parlem globalment dels riscos laborals. César, quins són els més freqüents? Quins riscos laborals són els més freqüents i com es poden reduir aquests riscos laborals?
Bueno, els riscos laborals, la veritat és que bueno, la manera de tractar els riscos laborals són primer fent una acurada identificació dels riscos i després l'avaluació, avaluar-los, veure quina gravetat hi tenen aquests riscos i establir tot un seguit d'una planificació amb les mesures preventives, doncs, que calguin, no?, per intentar eliminar o reduir, no? La intenció és, hi ha riscos, evidentment, doncs, que no es poden eliminar, i en aquells casos, no?, que siguin riscos que no es poden eliminar, doncs s'han de contemplar tot un seguit de mesures preventives que minimitzin al màxim, doncs, aquests riscos, no?, que poden tenir per la salut de les persones treballadores.
Escoltar el treballador és una part important per a la gestió de la prevenció d'accidents i riscos, també, creus?
Sempre. De fet, la pròpia llei estableix la necessitat i l'obligació de l'empresa de que els treballadors, i mitjançant la representació legal d'aquests, doncs es faci sempre una consulta i es tingui en compte la participació dels treballadors. És indispensable. I, de fet, en el cas dels riscos psicosocials, com comentàvem, doncs és essencial per fer una avaluació de riscos psicosocials, s'ha de tenir en compte, doncs, la percepció del treballador. Per tant, aquesta participació sempre és essencial.
Importantíssima.
Per conèixer millor doncs els riscos als que es poden estar sotmesos, no? Com per evidentment prendre les millors mesures preventives.
L'any passat els accidents laborals van créixer a Catalunya i dels indicadors que hi ha referits a l'any passat, César, a mi m'ha cridat molt l'atenció l'elevada mortalitat, per exemple, que hi ha a la construcció i sobretot a la pagesia. Això de la pagesia et sorprèn, de tu o no?
Bueno, s'hauria de veure i s'hauria d'analitzar dels accidents mortals. I per què dic això? Les dades de sinistralitat, segons el nostre punt de vista, doncs, bueno, tenen, diguéssim, carències des del punt de vista de qualitat informativa, des del punt de vista preventiu. Què vull dir? Doncs que ens aporten poc respecte, o sigui, ens aporten informació respecte al resultat, però no respecte a les causes d'aquests accidents per exemple, mortals, no? que estaves comentant. De fet, per exemple, el 63% dels accidents mortals de l'any 2022, el 63% van ser per causes no traumàtiques i per accidents de trànsit. Yeah. És a dir, per causes no traumàtiques són aquells accidents que contemplen doncs, vessaments cerebrals o atacs de cor, no? Que es donen en temps i espai de treball, no? Així com accidents de trànsit que poden patir un treballador per causa de
la feina.
De la seva feina.
Sí, sí.
Per tant, i d'aquest cúmul, no? D'aquests accidents no traumàtics, la veritat és que en tenim molt poca informació de quines, si les condicions laborals, no? Han tingut, diguéssim, una
incidència directa
clau en la consecució d'aquest accident. No?
César, se'ns acaba el temps ja. Ràpidament, la millor solució per evitar riscos i accidents, m'imagino que és el que es diu sempre, la prevenció, no? És la millor eina, no?
La prevenció és clau. La prevenció és clau en tot, no? En qualsevol tipus de risc, prevenir, adelantar-te a les causes, no? D'aquests accidents és la clau per millorar, no? La qualitat de vida de les persones treballadores i també per millorar, evidentment, la productivitat, no? de les companyies.
César Sánchez, director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, gràcies per estar aquí amb nosaltres i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
La música de Freddie Mercury, de Queen. Tanquem aquest tema, el de la sinistralitat laboral. No deixem les qüestions referides al món de la feina, ja que un estudi de l'Escola de Negocis d'EADA, que s'ha conegut aquest matí, adverteix que la bretxa salarial entre l'home i la dona no s'acaba d'escurçar. Es nota, sobretot, ens han explicat, entre els càrrecs directius. Andrea Gavarró.
El president executiu d'ICSA Grupo, Ernest Poveda, parla de l'enorme bretxa salarial que pateixen les dones, sobretot si aquestes ocupen els càrrecs.
Una mujer directiva, en promedio, gana 10.000 euros aproximadamente menos que un hombre. Es realmente inconstitucional, una aberración, y que tiene no poco sentido, ningún sentido, porque a igual trabajo, igual retribución.
Els directius homes cobren fins un 12% més que les seves homòlogues femenines, així ho constata l'estudi Bretxa Salarial i Presència de la Dona en la Direcció del 2023, dut a terme per EADA Business School i ICSA Grupo. La presència femenina en llocs directius segueix estancada i no aconsegueix els nivells previs a la crisi. A més, no supera el 16%. La normativa ajuda, però és insuficient si no es produeix un canvi profund en la manera de dirigir les empreses. Així ho manifesta la doctora i professora Aline Massuda.
Lo que hay que hacer es tener políticas de recursos humanos y políticas gubernamentales de igualdad de género que vienen combinadas con un cambio cultural donde haya una cultura de inclusión confianza dentro de las empresas, donde haya también un liderazgo sostenible, un liderazgo caracterizado por características tradicionalmente femeninas del cuidado, y también hay que tener una mayor confianza, conciencia de la importancia de la diversidad de género.
A més, destaca la càrrega addicional que suposa la responsabilitat en la cura dels fills per les dones. A Espanya, les dones no arriben al 9% de les directores generals, xifra estancada des de fa anys. Destaca la presència femenina en les àrees de recursos humans, amb un 32,9%, i la direcció financera, amb gairebé un 20%. D'altra banda, la direcció comercial i la direcció d'operacions i o producció són àmbits típicament masculins.
Gràcies, Andrea. Passa més sovint del que sembla i que causa una gran sensació de culpabilitat en la dona que ho pateix. Et parlo dels trastorns de salut mental durant l'embaràs o després dels naixements. Es calcula que un 20% de les dones tenen episodis depressius o ansiosos vinculats a la gestació. Aquesta dada l'ha donat a conèixer la Unitat Especialitzada en Salut Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona, l'única a Espanya i al sud d'Europa. Amb una pacient ha parlat el Rubén Díaz.
Una de les pacients de la unitat és Federica, que va perdre un dels seus bessons durant l'embaràs i ara és mare d'un nadó de 13 mesos. Després de 8 a la clínica, afirma que l'atenció rebuda li ha canviat la vida i que a la unitat ha après a ser mare. La Federica comparteix la seva experiència de sentir-se culpable i d'amagar-se durant el part i el postpart.
Las madres no tienen que tener vergüenza de si sienten algo que no está bien. Porque el mundo dice que las madres tienen que anularse y ser súper felices de tener ese vínculo, de ver a su niño en el día del parto y, oh, Dios mío, es maravilloso. Y no siempre pasa eso y a veces te avergüenza de no sentir eso.
La clínica, que és l'única d'aquestes característiques a Catalunya i a tot l'estat espanyol, intervé en la salut mental de les dones durant el postpart, així com en el vincle entre mare i fill. La unitat no només dona suport a les mares, sinó que també proporciona intervenció psiquiàtrica i psicològica. La Federica ens explica el paper fonamental que juga en el postpart la salut mental.
La salut mental te da como si no fuera una verdadera enfermedad, ¿no? Porque la gente dice, ya tienes tu niño, tienes que centrarte en tu niño y todo tiene que ser maravilloso. Pero muchas veces no es así, porque tu cabeza dice que no es así. Y no sabes cómo gestionarlo y no puedes expresarlo porque la gente no te entiende.
En els 5 anys des de la seva creació, la unitat ha atès a més de 1.800 mares primerenques, ha realitzat més de 700 avaluacions de vincles mare-fill i prop de 1.000 avaluacions del neurodesenvolupament dels nounats.
Atenció ara a aquesta notícia. La Policia Nacional ha alliberat una noia de 18 anys segrestada i agredida reiteradament per la seva parella a l'hospitalet. L'home, que ja ha ingressat a presó, tenia la víctima tancada en una habitació i també n'abusava sexualment. Què més sabem d'aquest cas, Javier Sánchez?
La recerca es va iniciar després de la recepció d'una denúncia anònima en la qual es manifestava que un individu tenia la seva parella tancada sota clau. La víctima no disposava de claus pròpies del seu habitatge i es trobava gairebé tot el temps tancada a la seva habitació. Havia de demanar permís al seu agressor fins i tot per sortir de l'habitació o en el lavabo. Nacho Campo, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, ens amplia els detalls de les agressions de l'individu a la noia tan sols 18 anys.
Además de las constantes amenazas sufridas, tanto a ella como a su familia, el detenido la agredía habitualmente, llegando en una ocasión a rociarle la cara y el cuello con alcohol para después prenderle la zona con un mechero. Además de sufrir frecuentes abusos sexuales, era castigada a dormir en el suelo, maniatada de manos y pies. El detenido ejercía un control total sobre la víctima. No disponía de llaves propias de su vivienda y se encontraba casi todo el tiempo encerrada en su habitación.
El grup investigador es va posar en contacte amb la sala de coordinació interpolicial, la qual va determinar el trajet de la víctima a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet de Llobregat. El passat 21 d'abril, el detingut va passar a disposició del jutjat de violència sobre la dona en funcions de guàrdia d'Esplugues de Llobregat, qui va decretar el seu ingrés a la presó provisional sense fiança.
Molt bé, doncs arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'explicaré que fer esport a un equipament municipal de Barcelona és un autèntic luxe. Segons una enquesta de l'OCU, una instal·lació esportiva barcelonina és 10 vegades més cara, per exemple, que una a Badajoz. A Barcelona costa 50 euros, a Badajoz només 5. T'ho explico d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Sephora.
¿En Sephora?
Celebramos a nuestras madres.
Encuentra los mejores regalos y cofres.
Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más.
Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15%
si te unes al programa de fidelidad.
Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es porta un equipament municipal de Barcelona és quasi bé igual de car que anar a un de privat. I és que, segons una enquesta de la OCU, una instal·lació esportiva barcelonina és 10 vegades més cara que una a Badajoz. A Barcelona costa 50 euros i a Badajoz només 5. Per tant, en temps de crisi i de butxaques escurades, la gent busca alternatives per fer o practicar algun tipus d'esport. L'Iker Mons té alguna proposta.
Aquest augment de preu s'ha obligat a molts usuaris a optar per aquesta alternativa, el Bilpa. Es tracta d'aquestes activitats quotidianes en què practiques esport indirectament, com pujar les escales, tornar a casa caminant o carregar amb les bosses de la compra. Bilpa neix amb l'objectiu d'exercir un mínim d'esforç diari que, segons indica un estudi europeu, redueix en un 40% el risc de mortalitat per càncer i un 50% per malalties cardiovasculars. L'Òscar Estavill, practicant del Bilpa, ha explicat a COPE Catalunya i Andorra el seus beneficis.
Tornar caminant cap a casa després d'un dia d'estar sentat és molt important. Fa que em trobi molt millor.
Realitzar esport de manera indirecta podria semblar poc efectiu, però si es comprova en retrospectiva, el resultat és tot el contrari.
Mireu el promig que feia escales al dia i em sortien que pujava unes 20 pisos al dia. Clar, i això, entre setmana, multiplicant-ho per 5 de dilluns a divendres, i ostres, és com pujar un Empire State Building de Nova York al dia. Que durant el dia a dia sembla una tonteria, però el que té abans. Després ho mires en perspectiva i no és cap tonteria.
Entre un 70 i un 80% dels adults no fan exercici regular, sigui perquè no volen o perquè no poden. I segons confirma l'Òscar, el Bilpa és una excel·lent alternativa per combatre el sedentarisme.
Gràcies, Iker. Saludem ara el senyor Josep Cabedo, que és professor titular de la Universitat Ramon Llull i també coordinador de pràctiques del grau de gestió esportiva. Josep, molt bona tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder compartir aquesta estoneta.
Molt bé. Aviam, aquestes diferències tan abismals de preu, 50 a Barcelona, 5 a Badajoz, vol dir que hi hauria d'haver, o que hi ha marge per ajustar les tarifes públiques i que no entrin en competència amb les entitats privades. Vull dir, no? En teoria, hi ha marge per fer-ho una mica més assequible per tota la gent, si és un equipament públic, no? Hauria de ser així, no?
Sí, en principi hauria de ser d'aquesta manera. En definitiva, ja ho és, eh? O sigui, una tarifa pública d'un gimnàs de qualsevol barri. A un DIRT, per exemple, no? Per posar una cadena molt coneguda, doncs ja hi ha aquest marge de diferència. Això sí que existeix, però és veritat també que segueix sent unes quotes molt elevades per poder fer una activitat física regular, que és el que hauríem d'intentar que la gent no ho pogués fer. En definitiva, el que volem és que la gent practiqui activitat física, sigui quina sigui, però que es mogui i que realment pugui tenir aquest benefici tan gran que sempre ens aporta l'activitat física a la nostra vida.
Josep, creus que caldria incentivar l'activitat física en aquests equipaments municipals, com deies ara mateix, amb uns preus més assequibles, més raonables? És possible?
Sí. A veure, que és possible? Bé, això ja és
l'administració la que ho ha de decidir.
Sí, sempre tornem a estar en la mateixa història, no? En definitiva, és on vols invertir. Si invertíssim molt més en activitat física, també reduiria molt el cost de la seguretat social en medicaments. I això són estudis que ja s'han fet des de fa molts anys de la importància que té l'activitat física, que tant de bo es poder recomanar en els centres d'atenció primària, perquè en lloc de receptar els medicaments, si receptessin prescripció d'activitat física, això ja s'ha demostrat, sobretot amb avis, tenen molts estudis amb avis, la quantitat de pastilles que deixen d'ingerir per fet de que facin activitat física. Per tant, és un benefici tan gran el que aporta que es pot abordar des de diferents vessants, no només amb el fet de fer activitat física en un gimnàs, perquè activitat física la pots fer a qualsevol lloc.
Sí, ara en parlarem d'això. Ara t'ho plantejaré perquè hi ha una activitat que se n'està parlant molt últimament, és quan el pressupost no arriba a la gent per anar a fer per anar a un gimnàs, sigui municipal o sigui privat. Hi ha altres formes de practicar esport. Per exemple, ara es parla molt del Vilpa. Tu que ets una persona que estàs vinculada al món de l'esport, explica'ns resumidament què és això del Vilpa i si està recomanada com a activitat esportiva. En fi...
En definitiva, la idea és bona. O sigui, la idea és bona pel fet de que... és dir, jo no tinc temps, vivim en una vida sedentària que és molt greu, sincerament. Només cal veure l'índex d'obesitat que hi ha a la societat i cada cop amb edats més joves. Per tant, el sedentarisme és un problema molt greu. Llavors, el meu pare és dir, bé, amb les activitats diàries que jo ja faig normalment, doncs les incloc doncs, com un hàbit que jo puc tenir, que doncs, pujo les escales, que no agafo l'ascensor, pujo les escales. I si, a més, pujo les escales amb una certa intensitat, doncs això que augmenta doncs, la freqüència cardíaca i això augmenta un benefici a nivell cardiovascular. Per tant... Si anem incorporant aquests hàbits en el dia a dia, doncs mira, millor fer això que no fer res, evidentment.
Això seria el que s'anomena Vilpa, no? Escolta, una altra cosa.
Sí, és fer activitats físiques.
Del dia a dia.
Del dia a dia, amb una certa intensitat. Això és el Vilpa, dit així a grans trets.
Tu parlaves abans dels beneficis de fer activitat física esportiva al dia. Sí. Explica'ns 4 o 5 beneficis, tant físics com psicològics, de fer esport, però això sí, sempre amb la supervisió una mica d'un monitor, no? Perquè jo crec que no és el mateix fer esport quan tens 18, 25, 30 anys, que amb 50 o 60, no? La cosa canvia molt, no? Has de modular l'esforç que fas i com fer-ho, no?
Sí, evidentment, l'activitat física ha d'estar adaptada a l'edat i a les característiques de la persona. Clar, si tens, per exemple, molta obesitat, doncs hi ha certes activitats que no podràs fer, encara que vulguis. Vull dir que sempre ha d'haver-hi aquesta prescripció adequada a cadascuna d'elles. I ara, evidentment, ha d'haver-hi un professional que domini una mica el tema, perquè, clar, si no, encara podem agreujar, no? El tema, per exemple, el típic... Toma l'esquena, vés a nedar. Bueno, depèn de com anis, encara és pitjor. M'entens? Sí. Vull dir que sempre ha d'haver-hi aquesta adaptació a la persona.
Algú que et dirigeixi una mica, no?
Sí, això és fonamental.
I escolta, Josep, què és millor, per practicar esport a l'aire lliure o un recinte tancat? Què recomanaries tu?
Això per a gustos colores, però això és així. Però bé, l'activitat física sempre a l'aire lliure sempre és millor. És millor en el sentit doncs, que respires la natura, pots, jo què sé, vagis en bicicleta, vagis caminant, vagis corrents, doncs sempre tens aquest benefici que pots tenir, no?, amb el contacte amb l'exterior, que això sempre està bé. Ara bé, aquella persona que li encanta nedar i està a una piscina, doncs, escolta,
endavant,
cap
no?
problema, saps què vull dir? Vull dir que això... L'important és que et moguis, això sí.
Clar, és el que anava a dir ara. L'important és que practiquem una mica d'esport cada dia, ja sigui en un gimnàs públic o privat, o ja sigui doncs, fent això que ens comentaves, això del Vilpa, que és bueno, dins de la vida que portem laboral, doncs intentar moure'ns una mica i no sempre estar segurs. El Josep Cabedo, que és professor titular de la Ramon Llull i coordinador de pràctiques del Grau de Gestió Esportiva, gràcies per atendre'ns. Bona tarda, moltíssima sort i que vagi molt bé, Josep.
Doncs molt bona tarda i moltes gràcies, Carlos.
Recte final ja de l'informatiu migdia amb la Mar Puerto, que ha escoltat aquest matí les penúries que han de suportar els veïns del barri Sol i Vista de Reus per rebre una carta. Són víctimes de dues situacions, els canvis constants de carters i un nomenclàtor força complicat, oi?
Així és, els veïns asseguren que el correu és una cosa sèria i denuncien que estan deixant de rebre moltes cartes per aquesta qüestió. A l'haver-hi canvi de carters, els que entren nous no estan habituats i no acaben de saber com funciona la senyalització en aquesta zona. A més, altres veïns també expliquen que el carter que cobria sempre el barri està de baixa i des de fa un mes no tenen un de fixa i altres cops ni tan sols hi ha algú que s'encarregui. Per tant, segons l'època, reben cartes o no. El Pau Pastor és un veí del barri i també és secretari general de la CGT de Correus de Tarragona, qui ens explicava així el problema amb el qual es troben.
Quan un carter està a la baixa, no es contracta. Llavors que li diuen el carter del costat ha d'anar a fer una part de l'altra zona que no coneix, en el millor dels casos, saps? I llavors és una mica el problema. Tenen que agafar gent que és nova, que no coneix l'ofici, per dir-ho d'alguna manera, i llavors què és el que passa? Que aquesta gent també els hi costa una mica tindre en compte que a Correus hi ha un munt de productes diferents i una miqueta de coneixement del servei s'ha de tindre.
Però el pitjor de tot és que no es tracta només d'un cas aïllat, sinó que ja ha passat altres vegades.
L'any passat, el juliol, per exemple, hi havia una acumulació de 12.000 notificacions a la UR de Reus. I fins que nosaltres no ho vam denunciar a premsa, això no es va ficar solució. Ara, malauradament, els hi ha tocat a Solivista un altre dia, potser en un altre barri.
A tot això, el Pau assegura que la carta ordinària és un producte maltractat per Correus, el que incrementa encara més aquesta problemàtica.
Jo crec que és un producte que està maltractat per Correus. I ens obviem que aquí aquest tipus de correspondència tothom dirà, va, jo no escrivo cartes, jo no sé què. No, però si tu t'has renovat el carnet de conduir, t'arriba en carta ordinària. Si tu tens una citació de metge, te pot arribar perfectament en carta ordinària. Si tu has perdut la teva tarda al banc o se t'ha fet malbé o l'has de renovar, t'arriba per carta ordinària. O sigui, hi ha una sèrie d'enviaments que realment que sí que urgeixen i que, bueno, és un perjudici per la població.
Veurem, doncs, Carlos, si finalment els veïns de Sol i Vista recuperen o no les cartes que tant desitgen.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, i amb el Barça, que té, jo no sé quants fronts oberts té, però té un munt,
infinits. Té el Aviam. Front obert esportiu, que està a un pas de ser campió de Lliga després de guanyar-li 1-0 a Osasuna i al Camp Nou. Si guanya el dia 14 de maig a Cornellà, serà campió de Lliga, ho podria ser fins i tot abans per passiva si continuen fallant Real Madrid i o Atlètic de Madrid. Tenim el front Mateu Alemany, el director de futbol, que deixa el Barça a 1 de juliol. Era l'home que havia de gestionar tot el supercomplex mercat d'aquest estiu de fitxatges. I també hem tingut a les últimes hores per Barcelona el superagent Jorge Méndez, que ha passat per aquí per abordar els futurs d'Ansu Fati, de Balde i de Lamine Yamal. A l'Espanyol, prèvia del Sevilla Espanyol de demà, un altre final per l'Espanyol, i el Girona també disputarà el seu partit de Lliga demà a Montilivi, rebent al Mallorca. Tenim també bàsquet, Euroliga, avui juga el Barça i va guanyar el Madrid, i tenis, el partit de quarts de final d'Alcaraz a Madrid contra Cachanov.
Molt bé, sempre dic el mateix, però cert, no us perdeu Esports Cope amb el Ballori i companyia a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos.
Tanquem aquí el migdia Cope Catalunya i Andorra, però continua el migdia a nivell nacional, com sempre, Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que ells segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.